Diuen, jo cada 3 anys canvio de parella. Ho tinc comptat. Cada 3 anys, i me les estimo molt, però cada 3 anys em canso, m'avorreixo, necessito canvi. Va per aquí, no? Jo no els conec personalment, aquesta gent que ara li diré, però jo crec que el George Clooney va per aquí, i que la Charlize Theron també, no només són homes, hi ha dones, no? Viuen una etapa de la seva vida de joventut molt llarga, molt moviment, amb moltes relacions sexuals o de parella, i només s'estableixen en una relació convencional.
Tenen 80 anys.
Sí, i allà tenen el fill.
Ja com però, jo, DiCaprio.
Sí, jo crec que volia dir DiCaprio, perquè George Clooney té relació estable fa ja un grapat d'anys amb l'advocada de...
Amb el Alamudín.
Quants anys porta amb ell?
Porta un grapat ja,
Ara t'ho busco quants. Exactament.
Sí, sí, no és l'exemple de 3 anys.
I què ha de fer tota la vida ahir amargar...
Mira, es van casar el 2014, fa pràcticament 10 anys.
Si poden anar...
Jo crec que vol dir el Leonardo DiCaprio.
El Leonardo DiCaprio sí que canvia amb el seu
llibre. Si pogués anar amb diversos...
Hombre, si poden anar con una major...
Bé, vostè amb qui està? Perquè el senyor Santa Susana, vostè amb qui està? Perquè ens hem perdut ara.
Jo ara estic coneixent.
Va deixar la relació que tenia.
Sí, lo con la Karen i con la Yamilé lo
tot això l'ha deixat.
Sí. Me presento alguna algun dia.
Ara estic coneixent una d'Equador, una noia molt maca.
Com es diu?
Se diu Floriana.
Ah, molt bé. Bueno,
ara Floriana.
Quina edat té?
No arriba a los 30.
I vostè quina edat té?
Jo, pues ja passo de los 71, faré ara.
I té alguna cosa en comú amb ella? Amb aquesta diferència d'edat?
Bueno, perquè a mi m'agrada la dona i a ella m'agrada els homes.
Et sembla poc?
Anda que no vallo jo bé bachata. A la Marta, ¿por qué no le agrada que falli exhibició ahí? Però jo vallo bachata.
Està vostè molt jove.
Hombre, m'he fet unos injertos ahí que...
El
que passa, quan es tenyeixi el cabell, que li tenyeixin tot el cap, perquè només li han tenyit els injertos, i per una banda té el cabell d'un color, i per l'altra d'un altre. O sigui, no està unificat, això.
La raïs se me veu molt blanca.
Lo de l'arrel està bé.
Sí, i aquesta nit el pèl de les orelles me surt en blanc.
Aquesta nit el pèl de les orelles també estaria bé que li depilessin, perquè sembla l'os aquest que hi ha.
I els del nas també, disculpi.
És que fa molt mal, me vaig desmaiar quan me lo van arrencar con pinça. Vaig caure ahí desmaiat i vaig dir, no, deja.
Sembla aquest os del Pirineu.
Sí. Aquesta nit vindrà a divertir-se Pedro Sánchez a l'Hormiguero, però l'Anna Rosa aquest matí està enfadada amb Pedro Sánchez. Estoy harta, però harta, eh?
Bueno, perquè Pedro Sánchez va demanar anar al programa de l'Anna Rosa.
Sí. Bueno, a partir d'aquí, el que ha dit això de que en aquella mena de tertúlies pels matins només hi ha d'un cantó ideològic, no li ha agradat gaire.
Es que ya estoy harta. Las que ellos de derecha mediática. Esther Palomera, derecha mediática. No. Cuatro colaboradores sentados en esta mesa cada día. Y cuatro colaboradores, cada uno de su libremente, sí, con su forma de pensar. Claro. Con los medios en los que trabaja, que generalmente en esta parte son medios más de izquierdas y en esta parte son medios más de derechas. Esto es este programa. Entonces, vamos ya a dejar de insultar. Pero el presidente no debe insultar.
Bueno, tampoc ha insultat. D'aquí insultar. Però si és que no anava per aquí, si és que és ella. Ella amb el que diu, com ho diu, perquè ella és una persona que doncs, té molt de poder a nivell d'audiència.
I fa opinió.
I fa opinió, clar, evidentment. Escolta'm, hem de felicitar Sant Cugat, 40 anys.
Fixa't.
Avui, 40 anys... que va començar les emissions des de Sant Cugat.
No de Miramar, eh?
No, des de Sant Cugat.
Si fa 4 dies que van començar les emissions de Catalunya Ràdio, les 40...
La mudança que es diu que van passar de Miramar a Sant Cugat, avui fa 40 anys...
Molt bé, doncs moltes felicitats.
Felicitats. A partir d'ara, una sèrie de gent, cares conegudes, professionals que han passat per aquella casa, aniran explicant les seves experiències d'aquests 40 anys.
Oh, sí?
Sí. I després, deixa'm passar ràpidament per l'informatiu aquest mexicà, perquè estic molt... Jo el començaré a seguir aquest informatiu, perquè aquest home, aquest presentador del telediario, que fot crits per qualsevol cosa, a mi m'agrada. Amb aquest concepte que ho vam dir divendres,
sí.
De que els directors dels informatius... fotin la bronca, sobretot perquè a Mèxic hi ha una sèrie de coses, llocs, que has de posar encara la mascareta. I llavors, clar, carrega contra els negacionistes, eh? Atenció. La música és...
Esto tan fácil ha generado un infín de problemas. Ponerse el maldito cubrebocas, cubrirse la nariz y la boca. Es verdaderamente una ciencia porque muchos se lo pueden así, no sirve de nada, y así menos, así, punto. Pónganse bien el maldito cubrebocas. Con controversia, polémica y lo que quieran, el gobierno de Jalisco ha decidido que en ciertos lugares se presente el certificado de vacunación. ¡La libertad no te da derecho a fregar al prójimo! ¡Ustedes, malditos antivacunas, bola de imbéciles, ya déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas y dejen de estar fregando al mundo! ¡Sí, tú, antivacunas, eres un imbécil! ¡Ponte el cubrebocas! ¡Ahí te voy!
Ya está, espumares,
Però
que insulta, imbéciles.
Sí, però Rocco, després d'aquest aquesta pujada, després continua normal.
Bueno, perquè és de l'escola, és hereu de l'escola Carlos Pomares.
Sí, olvídese y déjelo ahí. Y ahora, ¿usted conoce la palabra grande?
Grande.
¿Conoce la palabra grande? Ese tío es muy grande, esa langosta es muy grande. Esas cosas son muy grandes. Grande, conoce grande.
Sí.
Quítele la D y la E, ¿qué queda?
Pues no lo sé.
Si le quita la D y la E a grande, ¿qué queda?
Pues bueno, lo sé.
No sabe, quedará gran, gran.
Dile gran.
No, la I, no, ¿de dónde saca la L?
Por favor.
Esto es horrible, no hay dinero para pagar.
Pues no hay forma de poderlo coger, ¿eh?
Pero vamos a ver, usted ha cogido la palabra grande, ¿no?
Sí. Filigrán.
¿Qué tal ley? Solo grande.
Filigrán.
No.
Pues no.
Usted,
tenía
fiber por un lado. Ya tenía fiber.
Fibre.
No, fiebre, no. Fiber.
Fiber.
Tenía fiber. Y ahora, gran.
Gran.
Fiber gran.
Filigrán.
Claro, ¿de dónde saca la L?
Con esto, por favor.
Manda, caray.
A ver si lo coge mi marido.
Para, atención, ahora venga.
Bueno, vamos. Ya vengo. Fiber gran.
Gran.
File.
No, le, no, ver.
Ver.
Fili.
No, li, no, fi. Fi.
Esas son letras extranjeras.
La F es extranjera. Fi. Fi.
Esas son letras extranjeras.
La F es extranjera. Claro, y la I y la B son letras extranjeras. Mire, las letras son universales. ¡No extranjeras!
Claro que son extranjeras.
Vamos a ver, letra por letra.
Estas son extranjeras, ¿no? Que
¿pero cómo van a ser extranjeras? ¡No es ruso! Vamos a ver, ¿conoce usted la letra F?
Sí.
Escriba y F.
A ver, respondido.
Escriba una letra F.
F.
F, ahora una I.
Bueno, i encara hi són, sí, encara hi són de l'altre lloc d'aquest producte, que jo crec que ni el fan, potser. Rocco, ho deixem aquí, moltíssimes gràcies. Demà.
RAC 1.
Vivim a un ritme accelerat i arribem just a tot arreu. Però per què no gaudir del moment? Sobretot quan estàs esperant el teu vol. Aquest estiu, sent el ritme de l'aeroport amb tot el que tenim preparat per tu i gaudeix d'ofertes exclusives a les nostres botigues i restaurants. Què esperes per viure el nostre ritme? Més a aenasienteelritmo.com. Aena, aeroports per tu.
Sofia, fa temps que vull parlar amb tu.
Sí? Digue'm, Daniel.
Voldries... Ui, perdona, me n'he d'anar. M'he deixat l'aire condicionat de casa engegat.
Que res no t'espatlli el dia ni el mes. Posa-hi un aire a l'aire de casa teva o del teu negoci. Controla'l des d'on siguis i comença a estalviar. Tan fàcil com instal·lar-lo tu o el teu instal·lador de confiança. Disponible a Amazon. Aire d'Aizone.
Què? Que Superthings ve a Barcelona?
Del 29 de juny al 8 de juliol, els teus personatges preferits seran a Finestrelles Shopping Centre per compartir amb tu les seves aventures. Vine al Superthings Fest i coneix el Kid Fury, el Neon Blast i el Professor K. Gaudeix d'activitats, sorpreses i emporta't regals increïbles. Superthings Fest a Finestrelles Shopping Centre. Sortida 12 de la Ronda de Dalt. Més informació a finestrelles.com.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30% fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Ya no corro todo el césped más, ya jamás el aspersor volverá a salpicar.
El mejor césped artificial, césped solo, oh, 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 oh.
Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. Cespedsolucion.es.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny, un familiar, t'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. Mundiauto.com.
Pots reformar o pots fer el teu projecte amb Fontgas. 35 anys de servei distribuint materials per a instal·lacions, reformes, climatització, sanitaris i molt més per a casa teva o per al teu negoci. Vine a les nostres 6 botigues Fontgas de Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers i Sant Celoni. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes. Fontgas.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Què fas quan et trobes malament?
Vaig a un metge amb titulació.
I quan no hi ves bé?
A un oculista professional.
I què fas quan sents malestar emocional?
Vaig a un psicòleg o psicòloga col·legiat. Així m'asseguro de tenir atenció especialitzada. Professionals amb fonamentació científica i seguretat legal i deontològica.
Connecta amb la teva salut mental amb garanties. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja són més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30% fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
I a aquesta hora el que fem habitualment, minut amunt, minut avall, és resoldre l'enigma. Aquesta setmana són els enigmes que ens el formulen els nens i les nenes que estan de colònies a les colònies RAC1.
Vinga, recordem per començar la pregunta que ens feia el Marc Monte, no Montes, que hem afegit una S que no tocava, Marc Monte de Oca.
Una de les millors coses de l'estiu són els sopars que fem a l'aire lliure. Mm. Només de pensar-hi ja començo a salivar. Parlant de la saliva, sabeu quants litres de saliva som capaços de produir al dia? A, 30 mil·lilitres. B, entre 33 centilitres i 1 litre. C, entre 0,5 i 1,5 litres.
Perfecte, i ara ja escoltarem la resposta que ens llegeix Bet Ramos, de 14 anys, de Premià de Mar.
Molt bé.
La resposta correcta és la C, entre 0,5 i 1,5 litres. Les persones produïm aquesta quantitat de saliva diàriament i al llarg de la nostra vida podem arribar a generar uns 20.000 litres de saliva.
Avui hem rebut 516 mails i d'aquests 430 són correctes. Senyor Buigas, un número de l'1 al 430?
El 348.
340?
8.
8.
Sisplau.
Ho haguessis pogut dir amb saliva a la boca.
No, fa gràcia.
Què he dit, 200 o 300?
Escolta. No recordo.
Què he dit, 200?
No recordo, no recordo.
Que no et fa gràcia? Si he dit 340, no,
no fa gràcia.
No et fa gràcia? Bé,
no, no, no recordo, no recordo.
Però si he dit 330, ja pots fotre el camp d'aquí.
Va, ja tenim guanyador, va. És el David Tudela, diu, bona tarda, crec bona que tarda. La resposta d'avui és la C. A veure si tinc sort que us escolto gairebé des que el Marcelí va naufragar el Titanic.
Fixa't.
Una abraçada a tots, versió Sou collonuts, David Tudela.
Torno a repetir la broma perquè no la desmenteix. Perquè si no pot ser que no t'hagi fet gràcia. Jo dic que haguessis hagut de dir el número amb la boca plena de saliva, perquè parlem de saliva.
Perdoni, però no li veig de gràcia. Però,
lloc, eh? Fa gràcia la seva cara, senyor Buigas. La cara que posa fa gràcia.
No li veig de gràcia,
ja. No li fa gràcia.
Va, que a vegades fa difícil tirar endavant en aquest programa.
Torno a dir per tercera.
Amb el pla 1, 2, 3, aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Un quart de 5 de la tarda, començarem aquest repàs que fem habitualment amb Míriam Díaz. Míriam, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el que ens estava comentant, fa un moment, mentre estàvem en temps publicitari.
Sí, perquè m'ha cridat l'atenció. No sé si sou puntuals o impuntuals.
Jo vosaltres. Molt puntual.
Jo també puntual.
Molt puntual.
Tu ets no, més... O sigui, massa puntual. O sigui, arribes molt abans de l'hora prevista, no?
Com a Pàmies.
No, uns...
5-10 minuts.
5-10 minuts, sí, que aleshores faig allò de les maniobres que sempre tinc la metàfora de l'avió, que començo a donar toms fins que arriba el moment d'aterrar.
Doncs,
per què?
Viuràs poc, Toni. Ja,
tu has volgut que digués aquesta notícia, no?
Bueno,
en canvi,
he pensat en la meva filla i viurà, perquè veig viurà molt, cosa que em fa molt feliç.
No ho dic jo, ho diu un estudi de Harvard que acaba de sortir, que diu que les persones que arriben tard als llocs viuen més.
I això per què?
Coi, perquè arriben tard a l'hora de morir.
Silenci! Ara sí, va fer gràcia, ara sí.
Silenci! Campions! Escolta, a veure, perdona, a veure, això no és una punyetera taverna, eh? És que estem arribant uns extrems. Perquè això què és? Home, a veure, anem a l'explicació de per què els que arriben tard, que sempre és per mi és una manca de respecte pel que t'està esperant. Per què els que arriben tard viuran més que els que són puntuals?
Estudi de l'Escola de Medicina de Harvard diu que les persones que arriben tard tenen un índex més elevat d'optimisme i alegria.
I tant.
Dues característiques, segons aquest informe, que contribueixen a millorar la qualitat de vida i, en conseqüència, augmentar les probabilitats de viure més temps. Tendeixen a patir menys estrès, que també és un factor de risc per desenvolupar malalties neurològiques com pot ser l'Alzheimer.
Per tant, segons aquest estudi... Sí.
Clar, s'estressen menys. S'estressen menys perquè no els importa, o sigui,
perquè no van corrents,
per
no van corrents en plan de...
Però perdona, amb això que acabes de dir representa que el senyor Pàmies ja hauria de ser mort.
Bueno,
sabe que ell arriba?
No.
Amb molta
puntualitat.
Una hora.
Arriba 3 hores.
Pot arribar. Sí, això està expressat que fins a un cert punt crec que és cert, amb algun dels seus relats, els seus llibres, que pot arribar 5 i 6 hores abans de que s'enlairi un avió, eh?
Mà, per la mort de Déu.
I el Monzó també ho feia, això.
Sí.
De venir abans.
I el Monzó també, exacte. I els dos segueixen...
Sí, però estan cascats, eh? I tu també estàs cascat, eh? Tu també t'aguantes que no tens veu, que si el sucre, que si la sal, que si l'àcid sulfúric, tot això aguantes en pastilla.
El poagre.
I el Pàmies també té el sucre.
Com tens l'àcid sulfúric? Tens elevat o baix?
El sulfúric? Que em sulfuro a vegades, sí.
El
sulfúric, alt. L'àcid ja no li sé dir. Bé, parlant de gent sulfurada, qui s'ho pren en calma, o almenys dona aquesta sensació de...
De flema.
És Vladimir Putin, que ha reconegut que Rússia ha estat a punt d'una guerra civil després de la sublevació de Wagner.
Sí, avui ha fet dos actes, Vladimir Putin. El president rus aquest matí ha fet un acte de reconeixement a les tropes i als pilots morts en l'operació per aturar el camí cap a Moscou dels mercenaris liderats per Yevgeny Prigozhin. Per tant, confirmant el que el mateix Prigozhin va dir, que van haver d'atacar i matar pilots russos perquè els estaven bombardejant.
Vau defensar l'ordre constitucional, la vida, la seguretat i la llibertat dels nostres ciutadans. Vau salvar la nostra pàtria dels trastorns. Realment vau aturar una guerra civil. En una situació difícil vau actuar amb claredat i harmonia. A través del que ha passat heu demostrat la vostra lleialtat al poble de Rússia i el jurament militar.
Sí, sí, veu salvar, veu de ser, sou herois, no sé què, però ha mort l'Oyo i el Vivo...
Ara, ara, ara. I Putin aquí fent discursos.
En el segon acte que ha fet aquest migdia, ha reconegut que l'estat rus ha estat finançant amb molts diners el líder de Wagner, que s'acaba de confirmar que sí, que és a Bielorússia, és a Minsk, ho ha confirmat el mateix president bielorrus Víctor Lukashenko, que avui ha fet la seva primera aparició també després de mediar en aquesta sublevació i ha fet frases doncs, bastant alarmants, com dient que si Rússia desapareix morirem tots, que fa 30 anys que es prepara per la guerra i alertant de l'avenç de l'OTAN en territori europeu.
Més de 1.000 milions ha pagat la Rússia de Putin a Wagner aquest darrer any.
Sí, però el tema
més de 1.000 milions.
El tema important és aquest del Arsène Wenger, aquest grup de l'Arsène Wenger.
Com?
Wagner.
Arsène
Wenger era un entrenador de l'Arsenal.
El Wenger aquest, això del
Arsène Wenger era un entrenador de
l'Arsenal. Sí, Arsène Wenger.
Wagner, Wagner.
Aquest el Prigozhin, del Wenger.
S'assembla a mi ahir amb la...
Que no deia això, Igu. Què deies?
Jo què sé, això, Igon. M'ho va apuntar, vaig quedar fatal. M'ho va apuntar, vull dir, vaig a tot i lo bien.
Perquè deies...
Saigon.
Saigon o Saigon, no ho sé. Tots aquests noms a mi no se'm queden,
el
ja ho sabeu.
El Saigú.
Que jo pels noms...
No li deia Saigú.
No, li deia Saigon.
El calvo aquest de l'Arsène Wenger...
I la Carmen Claudín em va apuntar, ho he dit, xató. Jo ho recordo.
Parece mentida.
Sí, aquest home no... Vaig quedar molt malament.
Aquest home no està a Bielorússia. Aquest està aquí Lloret.
Qui, el Prigozhin?
Sí, home, que té ja fa anys que ronda per aquí, que té una casa aquí a la Cala Canyelles. Està ple de russos, allò, eh? Allò és un... Sí. És com, com un rusc de russos. Ple.
Rusc de russos.
Rusc de russos, en lloc d'abelles, rusc de russos. Al costat de l'expresident de l'Azerbaijan, que també té una casa allà, és la que té el paio aquest, el Prigozhin. I, escolta, té tots els veïns acollonits, eh? Perquè es veu que hi va haver una reunió de veïns d'urbanització que ell volia que asfaltessin uns carrers per si mai havien de venir tancs que aguantessin els carrers bé i d'allò.
Sí.
I van haver dos catalans que van dir que no calia fer una derrama i d'allò. Els va pelar, eh? Els va pelar sense d'allò, eh? Ja no n'hi ha dos catalans en aquella urbanització. No. Han anat caient tots com a mosques, eh? El Carles Porta, el dia que comencin allà a escarbar i d'allò, tindrà feina, eh? Perquè, escolta, m'entens el que te vull dir? I, escolta...
És que ja l'he escoltat i ja l'he entès. Sí.
Saps l'urbanització aquesta d'aquí de Platja d'Aro, que el Xavi té una casa?
Sí, que també ens va comentar, sí.
La casa del costat també se l'ha quedat el Prigozhin del Wenger. El Prigozhin del Wenger...
Prigozhin.
Sí, sí.
És pitjor que jo.
Prigozhin.
Amb els noms.
Sí, sí. El Prigozhin del Wenger...
Sí, Prigozhin. S'ha quedat del Wenger.
La casa del costat del Xavi.
Sí, sí.
I et dic una cosa, el Xavi que té un camp de futbol a la casa aquesta ja pot vigilar que no se li coli una pilota a la casa del veí. Sí, perquè si la va rescatar el pelarà, eh? El deixarà fordat com una mosquitera, eh? I llavors hi haurà tornar al Guardiola.
Aquesta mania és d'aquesta gent,
no? No, no.
Que riu.
Va, anem amb el que està passant ja fa... des de les 3 al Parlament, Míriam Díaz...
Sí, un ple monogràfic d'educació que s'havia de fer fa 15 dies, però amb els canvis de consellers, al sortir Cambrai, doncs es va decidir ajornar doncs per donar-li una mica de temps a Anna Simó, que es mires una mica el full de ruta, no?
Doncs anem a veure què està donant de ser aquest debat, que continua. Saludem a aquesta hora l'Eudald Martínez. Eudald, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, això ha començat a les 3... En quin punt estem? I què és el més destacat que s'ha dit en aquest debat sobre el sistema educatiu?
Doncs mira, ara mateix tot just acabem de començar el torn dels diversos partits polítics d'aquí al Parlament que han de dir una mica la seva al voltant d'aquest debat, d'aquest ple monogràfic sobre l'educació. Ara és el torn d'Esther Niubó, del PSC, i és que la compareixença d'Anna Simó, i que també ha fet el president aragonès, s'ha allargat bastant, més de la mitja hora que tenien previst inicialment, i per tant doncs, de moment tot just estem en aquest apartat, no?, de que cada partit doncs exposa una mica la seva posició. Una Anna Simó que ha apel·lat als grans consensos en l'àmbit educatiu, podríem dir que ha vingut amb un to dialogant amb tothom, assegura que l'educació necessita moltes coses, però també estabilitat, i en aquest sentit ha assegurat que ja té agendada una visita amb tots els sindicats a partir de la setmana que ve per obrir aquest procés de diàleg i mirar doncs, de reconduir i evitar noves vagues de cara al setembre, que de moment els sindicats doncs, asseguren que si no s'arriba a un acord doncs, hi haurà aquestes vagues només començar el curs. Això sí, la consellera els ha demanat corresponsabilitat per mirar doncs, de millorar la situació en les escoles. Una Anna Simó que sobretot s'ha dedicat a repassar bastant les mesures que ha tirat endavant el govern aquesta legislatura, amb Josep González Cambray al capdavant, des de la baixada de ràtios, que de cara al proper curs recorda que un 91% de les línies de P3 tindran 20 alumnes per classe, també l'ampliació de recursos a l'escola inclusiva, la lluita contra la segregació escolar, que recorda que s'ha passat d'una detecció del 7% de l'alumnat al 24% en només dos cursos, o també la reordenació de l'FP. En aquest sentit, han estat bastant una sèrie de repassada del que ja s'ha tirat endavant i pocs anuncis. L'únic anunci, podríem dir, ha estat el que es millorarà, diu, la gestió emocional de l'alumnat. En aquest sentit, ha explicat que ja estan explorant amb la Conselleria de Salut una col·laboració entre els dos departaments perquè treball professional especialitzat, ha dit, sigui presencialment als centres, tot i que també ha admès que aquest projecte és molt incipient. En resum, doncs, el missatge d'Anna Simó ha estat que les polítiques impulsades per l'exconseller Cambray han estat en la bona línia i que continuaran sent la seva aposta.
Millores que s'han posat en marxa. Moltes en aquesta legislatura, liderades pel conseller González Cambray, de calat profund en el sistema, a qui vull expressar l'agraïment per la feina ingent feta a ell i a l'equip, que és ara el meu equip. Els canvis que s'han iniciat en aquests darrers mesos són millores del sistema, per al sistema i sobretot per l'alumnat. Són mesures que han costat molt i molt d'aconseguir i que han vingut per quedar-se.
Això recordem...
Hem vist, perdona, hem vist Pere Aragonès marxant de l'hemicicle, es veu que... Pots entrar i sortir quan vols, no?
Ha fet ja la seva intervenció.
Ah, ja està, per això ha marxat, ja està.
Exacte, mira, un Pere Aragonès que si vols també repassem el que ha explicat. Mira, en el seu cas, sobretot, ha començat traient pit de l'anunci que ha fet avui el govern, que ha aprovat la incorporació de 1.500 dotacions a la plantilla del departament. Es tracta sobretot gairebé la meitat d'aquestes 1.500 dotacions, unes 700, són professors d'FP, que això s'explica bàsicament perquè el govern fa temps, no?, en aquesta legislatura que aposta per crear més places d'FP i, per tant, doncs, això implica també la incorporació de més professorat. En aquest sentit, doncs, la inversió total que preveu el govern és de gairebé 80 milions d'euros per aquesta ampliació, com diem, de dotacions que seran ja de cara al curs vinent 23-24. El president, que també ha admès que la conselleria té grans reptes per endavant, la lluita de l'abandonament escolar, també la millora dels indicadors educatius, per exemple, ha fet referència als últims informes de competències bàsiques o de comprensió lectora. En aquest sentit, però, el president ha demanat no tenir obsessió pel rànquing, sinó que diu textualment que millorar un rànquing serveix de poc si no va lligat a més prosperitat i més cohesió social. I també ha volgut fer a situar un altre encara repte de l'escola catalana, i és el d'enfortir la llengua catalana davant la previsió d'un canvi de govern a la Moncloa. I han anat explicant que a zones com el País Valencià i les Illes Balears, amb aquest acord entre PP i Vox, doncs un dels primers punts que han posat en el seu punt de mira és la presència del català a l'escola. Diu Pere Aragonès que cal acords per evitar que això passi a Catalunya.
Cal reforçar-la davant del rearmament d'aquells que porten el seu programa imposar l'educació en castellà a Catalunya. Per això és important preservar el consens a l'entorn de l'escola en català que s'ha construït en aquest Parlament, que hem reforçat en aquesta legislatura. El govern de Catalunya serem els primers de fer front a aquests atacs que veiem que ja s'anuncien al País Valencià i a les Illes. I ho volem fer a partir del consens polític i social ampli i possible que ja tenim avui.
Molt bé, qui diu l'oposició, que ara els tenim ja en marxa?
Sí, en aquest moment ara aquí parla és Francesc Ten de Junts. Cal dir però que per part de Junts per Catalunya també qui ha parlat abans, com que és el partit que va demanar la convocatòria d'aquest ple monogràfic, ja ha parlat primer de tot Albert Batet.
Aquest m'encanta, és el millor, doncs mira, ha qualificat, president.
Ha qualificat aquest ple de necessari, de fet, crec que ja ha valgut la pena, perquè com explicava abans la Míriam, aquest ple en teoria s'havia de fer fa dues setmanes, però què va passar amb la destitució de Cambray? Doncs clar, es va suspendre, la nova consellera Anna Simó es dava una mica més de temps doncs, per poder començar a exposar les seves línies de treball. Doncs Albert Batet el que ha assegurat és que el ple ja ha valgut la pena només per fer aquest canvi de rumb i, per exemple, amb anuncis com el d'avui de la incorporació de més professors. Volem dir també que segurament no és casualitat no, que el govern hagi fet aquest anunci, hagi aprovat aquesta ampliació de la dotació de professors coincidint amb el dia que es feia el ple monogràfic. A més, però, també ha lamentat que Catalunya sigui un dels territoris de l'Estat líders en abandonament escolar i ha demanat que es faci un gir de 180 graus en la negociació amb els sindicats.
No hi ha cap sistema educatiu que sigui de millor qualitat que els seus docents. Per això posem èmfasi en el reconeixement, la dignificació i el respecte cap a la docència. Els docents no són respectats pels alumnes i per les famílies si no són respectats pel mateix Departament d'Ensenyament.
És boníssim.
Ja està? Sí, sí, seria això, en aquest sentit, la portaveu del PSC en aquest cas.
Ens hem quedat amb ganes, ens hem quedat amb moltes
ganes. Sí, clar, i tant. Jo l'hi he posat sencer.
I tant, sencer, això, home.
A mi el batet em recorda el lleó del Mago de Oz.
Com?
A què? A què dius?
Mentre estava amb el document, estava mirant aquí... Però això vol dir que estava molt, molt pendent del que estaves explicant. Sobretot, bueno, del que deia el batet. I estava mirant i dic, és que té una retirada al lleó del Mago de Oz.
Sí, però per la barba, els cabells...
Sí, sí, això, eh? Ara és que l'han enfocat aquí a TV3, bueno, al 324. Sí. I ara dic, hosti, aquesta imatge...
Però és aquell lleó que sempre estava espantant.
I, bueno, exacte. I és el lleó del Mag de Oz. És el lleó. Sí, sí. És l'Albert Batet. Que vés a saber, bueno, la noia és la...
És
la Laura Borra reduïda. Perquè, clar, no té l'alçada la Judy Garland. Però el lleó és el Batet, eh? O clavat,
eh? I l'home aquell de Llauna...
I el de Llauna és el Puigdemont.
Ah, no facis bromes, eh?
Que està allà a Ginebra.
I l'espantaocells?
L'espantaocells seria el Trias. No tenim el conjunt. Bueno, ja ens ho acabaràs d'explicar, això, eh?
Sí, hauria de repassar la pel·lícula, perquè ara mateix no...
Sí, repassa, no, repassa. Quan veus el lleó, tu veus el lleó i dius, mira, l'Albert Batet.
I tant.
Que té com unes ondes, sí, el cabell clava, fa clava, com unes ondes. Sí,
sí. A més, si el veus ballar, quan van tots junts, que van agafats...
Sí, sí.
És el Batet clavat. És el Batet.
Ja m'hi fixaré, m'hi fixaré. Sí,
home. Sí.
Bueno, res, doncs, explicat el tema tot això, mentre estaves explicant això, Cesc, aquí teníem a la Míriam, que també estava molt concentrada.
Molt.
Amb una notícia de còctels, no?
De còctels, sí, perquè...
És que no, la tarda ja...
Home, la tarda promet. Després del... A més m'ha sortit ja l'esport,
ja
perquè
vist,
tenim
sí,
els sí, estrangers fent el balcòning amb allò. Doncs, ara s'ha inventat el cocktailing, que és doncs provar tots els còctels que hi ha a la carta
d'un
hotel. Això és el que ha fet un turista anglès a Jamaica, i ja es pot imaginar el resultat.
Quants ha fet? Quants ha begut?
S'ha mort. 21 còctels.
Hòstia, 21 còctels?
21 còctels tenia la carta i el senyor diu... Els vull provar tots. Estic de vacances, no em ve d'aquí. Estava amb la família i va morir de gastroenteritis aguda.
Escolteu, jo trobo que no... És la manera d'estalviar-nos una Covid, un meteorito o alguna cosa d'aquestes.
Parlant de morir. Sí. Gràcies, Audal, eh?
Gràcies.
Penja.
Adéu.
Adéu.
Parlant de morir, avui tenim, hem conegut de què van morir els espanyols l'any passat.
I
el còctelling encara no arriba.
No, encara no hi és.
Què es porta ara, nena?
Què es porta? Doncs miri, encara es porta el Covid.
Què dius ara?
Sí, l'any passat encara va ser la causa principal, diguéssim, de mort, tot i que va a la baixa, eh?
Home, no, això està passat,
ja. Hem de dir que són 30.000 persones que van morir de Covid l'any passat, Déu-n'hi-do.
Com una carta, saps les cartes dels restaurants? Una carta de morts,
claro,
per poder triar què vol morir.
Amb fotos, eh?
Fotos, amb fotos. A veure, 30... Silenci, per favor. 30.000 persones van morir de coronavirus. Déu-n'hi-do, eh? És molt, eh?
És molt, això.
És un 20% menys que el 2021, però Déu-n'hi-do.
Però jo pensava que havia passat això, ja.
No, ja Covid i ja passa, eh?
Jo trobo que hauria de tornar una cosa com la tisis. La tisis sí que anava...
Per favor, no
sé què anava.
El papasset, peque,
xicó... Segueixen les malalties del cor, les cerebrovasculars, els càncers de bronquis i pulmó, i la demència.
Bueno, a veure, espera un moment. Pulmó i cor és el que mor tothom, eh? O sigui, el moment que deixes de respirar i s'atura el cor, no cal fer-hi res
més. És curiós que hi ha diversos motius per morir i per néixer només un. El naixement ja està...
Bueno, però és que a veure, la mort, la parada cardiorrespiratòria...
Sí, sempre hi és.
Sempre és l'últim.
Clar, sí, no
és parada cardiorrespiratòria.
Jo m'he quedat amb la imatge del Batet fent de lleó i d'aquí no surto, eh?
I jo saps que estic mirant, Toni?
Els còctels.
Del Mago de Oz, una notícia que diu que, escolta, orgies, incendios, rumores... Es veu que va haver-hi una orgia dels nans que surten. És que, clar, dic, m'he quedat, dic, però què és això d'una orgia al Mago de Oz?
¿Qué me dices?
Doncs explica aquesta notícia publicada a El Español que va haver-hi unes orgies d'uns personatges que eren els Munchkins, hi havia uns...
Els ajudants del mag.
Sí, eren uns nans, eh? I aleshores, el productor Arthur Freed va dir... Aquel atajo de chulos, putas y tahures infestó la metro y toda la colonia. Es veu que els van qualificar com a gente muy procaz. No paraven de
punts suspensius. Bueno, ells van dir que no tenien temps de muntar aquestes festes perquè havien de treballar molt, però es veu que va haver orgies durant el rodatge, dels nans. Aquí ho deixo.
Però entre ells?
Sí.
Ara estàvem amb els morts,
Sí, bueno...
Reprenem el fil, no, perdoneu, és que m'he desconcentrat un moment. Bueno,
hem dit lo del cor i també... L'any passat... Moltes morts per calor, l'any passat...
Això també són ganes de morir, Perdoneu-nos.
No, no, els cops de calor, poca broma.
No, poca broma.
Ara us vaig a dir una cosa, m'ho dir el metge. Aneu amb barret pel carrer.
Que sí.
Com de protegiu-se del sol.
Ja t'ho diuen. No surti segons quines hores. Begui, protegeixis del sol. Són ganes d'anar a morir, ja ho saps.
No, són ganes de passar el que passa.
Per la mort de Déu.
Bueno, alguna última dada?
No, això que el... L'altra dada destacada era això, la calor que va provocar doncs, moltes morts l'any passat.
Bé, abans d'acabar, perquè ara abordarem una qüestió nàutica, anem amb els allò que se'n diu el caché.
Ui, els catxés.
De diferents grups musicals. Poca broma, perquè estan fent la primera pela,
Mira, t'explico la història. Diumenge hi ha un periodista musical que es diu Rodri Míguez, que va publicar
no sé qui és.
El caché d'alguns cantants de moda per fer un concert a una ciutat concreta que és a Vigo.
A Vigo.
Música i luz!
Per supuesto.
Fuatete. Quevedo.
On és aquest, exacte.
Que cobra, Quevedo.
És el que ha cridat més l'atenció del llistat, és aquest raper canari, Quevedo, que proposa, per fer un concert a Vigo, 520.000 euros.
Que dice pavo.
Un concert, ell i el seu equip, el seu espectacle, val 520.000 euros. Clar, aquest senyor diu, això, és que aquí hi ha una bombolla musical, que això s'ha de patar d'alguna manera. I ha publicat aquesta altra llista amb més catxets. Aquest és el David Guetta, que està en el top de catxets. Atenció, 932.000 euros per fer un concert. També són altres ofertes com aquesta.
Antonio Orozco
va dels 157.000 a 163.000 euros. Un concert.
Quan et dona el preu, et penses que et dona el telèfon.
O una que és molt admirada, però que també déu-n'hi-do, Luz Casal. Directe al precipicio, me equivoqué. Gairebé 120.000 euros.
Però això, perdona, és ella sola o tot l'equip?
És tot el muntatge.
Clar, s'han de pagar músics. I els músics, que aquí has de pagar molta gent,
Per exemple, David Guetta, porta, és ell i uns plats de disco.
Això és com els pressupostos de programes de televisió, no sé, de productores, que diria jo, productores de TV3, que quan sents la pasta, dius, hòstia, però ells ho paguen tot,
D'aquí veuen tots,
Guionistes, la llum...
Perquè a minoria absoluta la Manchester, tots aquests que foten 2 i 3 i 4 milions d'euros, clar, han de pagar tot.
D'aquí veuen
igual,
tots, clar.
Igual, se'n diuen, a mi va quedar amb res, la Luz Casal li queda amb res.
El de la discogràfica, tots veuen aquí.
I el Poveda també porta un equipàs.
Home, Déu-n'hi-do, Poveda. 112.530 euros.
La gentada que porta el Poveda.
Bona tarda, sóc Santi Carulla dels
Mestres. Hola, Santi.
Home, escolta'm, aquests catxets són desmesurats, Penseu que els ajuntaments ja no són el que eren, Escolta, costa molt que et contractin, perquè jo vaig explicar a la Melero que van molt justos.
Nosaltres depeníem molt i seguim depenent dels ajuntaments. Tots sabem com estan els ajuntaments, que no tenen ni un clavel. Llavors està la cosa, doncs, realment complicada.
No tenen ni un clavel.
Clavel, diu.
Ni un clavel, ni una rosa, ni un ficus. No tenen res, els ajuntaments, no tenen ni un clavel.
Això era l'època de la pandèmia,
bueno,
però ara. Si n'anen en l'abundància.
La cosa està molt complicada, està tan complicada, que nosaltres ara estem actuant a canvi d'un tall de coca de crema, si és, per exemple, la Revella Sant Joan, i una caixa de Sintron. I el Leslie, escolta'm, ell, amb el Cirex, actua a canvi d'una caixa del Docomar, que també és un anticoagulant, un xupito i un puro. Escolta'm, ell mateix ho va explicar, molt bondor.
Si jo vas de sortir amb tu, m'estic fumant un puro i m'estic fotent un whisky, sí o no? T'ho prometo.
No.
La meva concentració és un xupito, m'entens, i dos calades del puret, i ja és el meu lloc, vull dir, relaxat i la mar de bé, sortir a l'escenari a menjar-t'ho tot.
I tant! I quan l'Ajuntament és potent i té pressupost, afegim, a més del tall de coca i el cintrom, escolta'm, un bon chequeo, perquè clar, pot passar de tot.
¿Vostè també fa un chequeo?
I tant, senyora, cada any.
Perdone, ¿se precisan muchas horas?
Que va, un parell d'hores aproximadament.
I com li ha anat?
Molt bé, i quina tranquil·litat em dona fer-me el chequeo. Sé que no tinc res, però si em trobessin alguna cosa, estarien a temps de curar-me.
Jo també me hago un chequeo i convenceré a mi marido para que se lo haga también. Ah, pues yo me apunto.
I quina tranquil·litat em dona fer-me el chequeo.
Centres Mèdics Creu Blanca.
S'apunten al chequeo com aquell que s'apunta...
I és una conversa molt natural.
Al menú del tiquet restaurant.
A la sala d'espera. Escolta, fas un chequeo i a cantar fent d'Elvis.
Si me quieres ver sufrir con ganas de llorar.
No, no volem veure patir a Santi Carulla. Nosaltres el que fem és una pausa, 3 minuts, i tot seguit... No sé si us recordeu d'una pel·lícula de l'any 77. Aquest matí ho buscàvem.
Capricorni 1.
Es deia... La ballena assassina. Una pel·lícula inspirada amb una orca. Amb una orca, que el segon títol era Orca, la ballena assassina.
Sí, 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 sí.
Doncs d'això en parlarem els propers minuts, però ja en una fase, podríem dir, real.
Versió RAC 1.
Ai, Antonio, com han canviat les coses per aquí? Són lliures d'estar amb qui vulguin i de ser com són, sense patir del que diran. Ai, germà, que feliç haguessis estat amb el teu Vicent en aquesta Espanya. I saps el millor? Que això tot just acaba de començar. Spain is orgullosament diferent. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
Cada dia mous, condueixes, pedales, però sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? Amb l'assistència del RAC, si tens una avaria en cotxe o moto, la reparem al moment o et deixem un vehicle de substitució. I si vas amb bici o patinet, et cobrim si et fas mal o fas mal a algú. Festa del RAC i mou-te amb tota la confiança. RAC. Hi som per ajudar.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Firca.
Firca. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Firca compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a fircajewels.com o al 93 215 76 78.
L'estiu arriba a Rodi. Ara, si compres pneumàtics de les nostres millors marques, et regalem un superinflable en forma de pneumàtic. Consulta totes les nostres ofertes a Rodi Ponés i no et quedis sense l'inflable de l'estiu. Rodi Motor Services, motor de confiança.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
Ja hi ha la venda l'extra d'estiu de l'11. Un gran premi de 15 milions d'euros i no ve sol. A més, hi ha 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. Posa un nou estiu a la teva vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia i power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
RAC més 1, podcast.
Vols saber-ho tot de la gent més coneguda? Vols descobrir com són quan s'apaguen els focus? RAC més 1 presenta Pròxima Parada, amb Baluard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Entonces yo llamaba desde la iglesia y le decía, ¿has conservado el corto? No, no, había que destruirlo.
Un podcast pensat i dissenyat només per tu.
He sigut molt còmode fent comèdia, que a més és el més difícil, com tu
ara. Cada 15 dies tens una cita amb el teu espai personal de desconnexió. Pròxima Parada. De veritat, t'ho perdràs? RAC 1. Tots som
més
1. Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
Atenció, perquè si voleu fer-vos un autorregal i sou d'IKEA Family, sí, heu de saber que per celebrar que fa 27 anys que IKEA és a Catalunya, han preparat un 10% de descompte, un 10%, en tots els complements i en tots els productes d'exterior. Teniu fins l'1 de juliol per gaudir d'aquesta promoció. I per altra banda, el divendres 30 de juny, IKEA obre una nova botiga a la Diagonal.
Ah, mira.
Si voleu, aneu a IKEA a celebrar-ho.
No sé si esteu al cas, si no, ara us ho explicarem. Hi ha un misteri, o si més no, tot un seguit d'interrogants al voltant de les orques que, darrerament, aquests darrers mesos, estan atacant vaixells i que ho fan periòdicament. Atenció a l'incident que es va produir ahir a Barbate. Una embarcació va ser atacada per un grup d'orques a 5 milles al sud-oest de Barbate i l'impacte sobre el vaixell va ser tan fort que Salvament Marítim va haver d'intervenir per rescatar la tripulació. No és la primera ni última vegada que passa això en aquests darrers dies. La pregunta és, per què les orques tenen aquest comportament? Per què ara ataquen a les embarcacions? Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda. Intentarem respondre aquesta pregunta, però no serà fàcil. És el segon incident greu que ha patit de Barbate. Recordem que el mes passat un grup d'orques va aconseguir enfonsar un vaixell que es dirigia al port de Cádiz. Però és que des del principi d'any ja s'han registrat una trentena d'atacs d'orques a velers o embarcacions. I el més desconcertant de tot plegat és que els especialistes no s'acaben de posar d'acord sobre quina és la raó d'aquest tipus d'atac. De tot plegat en parlem amb Renaud de Stefanis, doctor en Ciències del Mar per la Universitat de Cádiz i coordinador de CIRCE, organització dedicada a la conservació, informació i estudis de cetacis. Renaud, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, voy a empezar por el final y me gustaría que me dijeras cuántas veces han ido a tocarte el timón, por decirlo así.
Uf, pues a ver, nosotros que nos dedicamos directamente a ir a buscarlas para que nos toquen, intentar ver por qué lo hacen, cómo lo hacen y sobre todo evitarlo. Nosotros, en nuestro caso, intentar tocarlo unas 120 veces y romperlo 6 veces.
Tú, tu perfil es diferente porque las vas a buscar, es decir, te dedicas a eso, pero ¿cómo se vive?
Me lo busco.
Pero ¿cómo se vive un contacto o un ataque desde la embarcación?
Bien, lo que hay que saber es, bueno, en nuestro caso nosotros no nos dedicamos directamente a eso, llevamos más de 25 años viéndolas, interaccionando con ellas de una forma u otra y haciéndoles perradas de investigación y de todo, con lo cual realmente nuestro feeling directamente no puede ser el mismo que el de una persona que está en un velero y que lo vea por primera vez. Sin embargo, en nuestro caso incluso, pues es algo que nos puede dar miedo, nos da, de alguna forma te quedas un poco petrificado, ¿no? Digamos, pero realmente luego con todo lo que hemos ido viendo debajo del agua y demás, pues la situación es diferente, o sea, realmente sabemos más o menos lo que está pasando y te quedas un poco más tranquilo. Pero sí que es verdad que si navegas de vez en cuando y pasas justo por ahí, justo en las orcas, tienes que quedarte bastante, con mucho miedo, vamos.
Luego voy a preguntarte más en detalle qué es lo que está pasando, pero lo que se vive dentro de la embarcación es que van a tumbarte.
No, es diferente, directamente que están alrededor del barco, también luego para mantener la flotabilidad sueltan burbujas, lo que a lo mejor si no las conoces, si no sabes realmente lo que están haciendo, te puede crear algún tipo de miedo, y luego lo que vemos es simplemente que van alrededor desde fuera del agua, alrededor de la popa del barco, y por tanto que están tocándolo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellas tienen muchísimas fuerzas. Estamos hablando de un animal de 3 toneladas que vive en el mar, que se dedica a cazar atunes de más de 300 kilos, que pueden cazar ballenas, que pueden cazar cualquier tipo de presa que tengan en el agua, con lo cual para ellos nosotros somos como una canica, digamos. Entonces ya pues, te empiezan a menear, y claro, el barco pesa mucho y aún así se menea de un lado para otro bastante violentamente cuando lo ves desde fuera del agua. O sea, cuando desde el agua pues te mueves de un lado para otro, están tocando y demás.
Es decir, que no van a tumbarte el barco. Y si tú cayeras, ¿qué crees que pasaría?
Vamos a ver, dos cosas. Si quisieran tumbar el barco, lo tumbaban. ¿Vale? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Nuestra embarcación, por ejemplo, pesa 4 toneladas. Eso no es nada comparado a ellas. Es el mismo peso que tienen ellas. Y ellas están jugando entre ellas, pueden buscarse, tumbarse, morderse y demás, ¿vale? Entonces, realmente desde fuera del agua tú no tienes la percepción real de que te pueden estar tumbando el barco. Luego hay otra cosa también. Como tocan muy bajo del barco, el punto de gravedad está abajo y entonces pues sí que puede tener una impresión de que esté moviéndose bastante. Y no me acuerdo qué más me habías dicho.
Sí, que si te caes del barco con un susto de esos, ¿qué crees que pasaría?
A ver, yo no creo que pasara nada, ¿vale? Pero sí que es verdad que las orcas están muy juguetonas y cualquier enriquecimiento ambiental que pueda haber en el agua podría resultar en que jueguen contigo, te vienen de uno para otro, sin saber ellas realmente lo que están haciendo. Porque para ellos tú eres algo más ahí que está flotando y, o sea, y demás.
Eres un muñeco, para ellas.
Efectivamente. Otra cosa que ya, el cague que te entra, haga que te puedas dar un yuyu o cualquier historia. Imagínate una persona de 70 años que está, yo siempre pongo el mismo ejemplo, una persona de 70 años que está con sus nietos paseando por ahí, se cae un nieto, se cae al agua, el ataque al corazón lo tiene asegurado. Yo lo tendría con mi hija.
Bueno, vamos a ver, a intentar saber qué es lo que está pasando. Tú hace muchos años que te dedicas a ello. En la prensa ha empezado a aparecer este tipo de noticias, digamos, desde principio de año, después de este ataque o contacto que hundió un barco en Barbate. Pero este comportamiento, ¿desde cuándo pasa?
Bien, esto empezó en el 2016-17, ¿vale? Es un comportamiento que ha ido evolucionando, que ha ido empeorando, digamos, desde un punto de vista humano, y que luego redes sociales, medios, le han dado el altavoz, digamos. Pero realmente llega pasando desde el 2017 sin impactos en las embarcaciones. Es decir, teníamos una serie de orcas muy juguetonas que en cuanto tenían oportunidad, pues venían a verte, te saludaban, sacaban la cabeza, jugaban, te enseñaban un pez luna, se ponían en la proa del la popa del barco y jugaban con lo que son las hélices y los chorros de las hélices en la cara. En el 2020 empieza a haber contacto físico con las embarcaciones que tengamos registradas y se registra principalmente en un velero, ¿vale? A partir de ahí, pues todo lo que sabemos, pues la película se ha ido montando, una película tremenda, han aparecido expertos en orcas por todos sitios, todo el mundo tenemos nuestra hipótesis, y lo que parece ser es que estén atacando veleros, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo del 2020, 2021, 2022, 2020 lo pongo un poco en cascarón de huevo, digamos, porque realmente los datos de ese año no los veo muy fiables por tema de COVID y demás, sí, ¿no? Pero 2020-2022, muchísimos ataques, y este año sí que es verdad que hay muchísimas noticias, pero lo que nos estamos dando cuenta es que son siempre los mismos ataques. Es decir, que hay muchísimos menos ataques realmente de lo que había en años anteriores. La razón ahora os la explico de por qué pensamos eso realmente. Y luego va sobre todo evolucionando, que ya lo tenemos muy localizado y de que estáis, en cuanto a medios, muy pendientes también de la noticia. La noticia es muy interesante, me parece fascinante, ¿eh? Y por tanto, hay muchísimo hincapié en cada uno de los ataques. Lo que pasa realmente es lo siguiente. Como he dicho, en el 2017-2018 empiezan las interacciones y ahora lo que estamos viendo, después de estar 3 meses en el mar, como digo, hemos sufrido cientos de ataques simulados, provocados y demás, y sobre todo grabados debajo del agua. Lo que vemos es que simplemente la orca va buscando la parte baja del timón, ¿sí?, y le pega un empujoncito con la aleta caudal y con la cabeza, ¡pum!, pues lo acaba partiendo. Lo que hace es un efecto palanca. Ahí lo que nos hemos dado cuenta es que realmente hemos cometido un gran error desde el principio pensando que solo eran veleros. No es solo en veleros, es en embarcaciones que tienen la pala muy larga. Como tienen la pala muy larga, pues todos sabemos que si me das una palanca, mover el mundo. En este caso pasa lo mismo. Cuanta más larga sea la palanca, más presión pueden hacer en la parte baja y hacer leverage, palanca, de forma que acaba cediendo y partiéndose en dos el timón. Luego ya el timón se lo llevan, juegan con él o se van a pescar otra vez o lo que sea. ¿Qué es lo que pasa con las embarcaciones que se han hundido? Se han hundido 3 embarcaciones. En las 3 ha pasado exactamente lo mismo. El eje que une el timón con la embarcación se ha perforado de alguna forma por esa presión, porque la pala no ha roto, ¿vale? Y eso ha hecho que haya una vía de agua que entre y haya problemas de infiltración de agua. Con poco que la bomba de Hachi, que no funcione bien, pues eso te lleva a tener problemas de hundimiento y demás.
O sea, Yo me levanto por la mañana y leo en el periódico, que lo comentamos aquí, que hay una teoría que dice que una de esas orcas fue dañada por una embarcación.
Exacto.
Y que esta orca enseñó a las otras a vengarse. Como decir, mira, aquí el barco que me dañó es ese y a partir de ahora os voy a enseñar a hundir barcos. Y tú me estás explicando una cosa que me parece más un juego, una diversión, que no un ataque.
Aquí al final lo que tenemos es la gallina y el huevo de oro. Vale. Ay, el huevo, perdón, el huevo de oro no. Vale, ¿qué es lo que empezó? El tajo que le dio la ballena, y una ballena que tiene efectivamente una gran cicatriz, y es una de las que está involucrada en las interacciones. Realmente, esta ballena ya empezó a interaccionar antes de tener el tajo, y porque interacciona poseyó un tajo, simplemente. No es que sea consecuencia, ¿entiendes lo que quiero decir?
Ya, o sea, al final, que una de las que juega, por decirlo así, realmente sufrió una herida después de un contacto con un barco.
Sí, efectivamente, nada más y nada menos.
¿Y esta se lo pudo enseñar a las otras? ¿O eso esa teoría es absurda?
A ver, al principio teníamos dos o tres que interaccionaban. Una de ellas se llevó un tajo y siguen haciéndolo. No, la cría o lo que sea no vio relación, no vio problema y sigue haciendo esto. ¿Qué es lo que pasa? Pues que las otras, por imitación, siguen jugando también porque es un juego que les gusta y ya está. De ahí a interpretar que están dándole tortas al timón para que el barco se frene porque están hartos de barco. No sé, creo que es llevado muy, muy, muy al extremo en el sentido de que es muy antropizado, es muy, muy, muy buscar un comportamiento humano dentro de la orca. La orca es inteligente y todo lo que queramos, pero no deja de ser un animal que está en el mar que está cazando atunes. Punto. No hay más. A partir de ahí tiene un juego, juega con él y luego se vuelve a cazar. No es una historia. O sea, si queremos meterle toda la historia humana dentro, antropogenizarlo y decir que es una venganza o que es un trauma y demás, puede ser una hipótesis viable, pero yo personalmente no la veo muy coherente en el sentido de que, bueno, no dejan de ser animales salvajes y ya está.
¿Y luego?
Se han visto muy pocos animales que se venguen y que se vengan a tan largo plazo, prácticamente ninguno. Moby Dick, tenemos la orca de tiburón, el tiburón de cuando éramos jóvenes, algunos, etcétera, pero realmente son más películas para mí que realmente ciencia como tal, y sobre todo estudios de comportamiento y demás demuestran que no tienen mucha razón.
Pero si nos vamos al otro lado de la balanza, que sería el juego, ¿por qué ahora este juego? Porque barcos han existido siempre, orcas también. ¿Por qué van a jugar con el timón de una nave?
Pues porque también han jugado en la proa de las embarcaciones, han jugado en la popa de las embarcaciones que creaban olas, han jugado también con los chorros de las hélices en otros momentos. Pues ahora este juego ha tocado y ya está. Ha tocado aquí como podría haber tocado en otro sitio. Simplemente, pues es un juego que les gusta y ya está. Realmente tampoco le veo más explicación. De todas formas, lo importante no es tanto el por qué lo están haciendo, sino intentar corregirlo, que es lo que estamos trabajando nosotros. Nosotros realmente no trabajamos tanto en intentar saber si es una venganza o si están enseñando a las crías a pescar atún o lo que sea, porque realmente es algo nuevo, es algo tal, sino intentar solventar el problema e intentar reducir lo que es el impacto.
Te preguntaré después por las soluciones, ¿sí? Pero ya que estamos en el mundo de las teorías, por ejemplo, he leído algunas, te las voy a trasladar si te parecen buenas o no, que les pueda molestar el ruido del motor. Algunos navegantes han relatado que cuando lo han detenido, las orcas se han acabado marchando.
Vale, pero es que si fuera motor, entonces no atacaría los veleros.
Bien visto. Manuel Gazo, profesor de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona, decía que podía tratarse sencillamente, como decíamos, de un juego. Es decir, que han comprobado que si tocan un velero y lo estropean, se para. Entonces se marchan y buscan otro. ¿Está elaborado este juego?
No creo que sea tan elaborado. En este sentido, de hecho, lo que se ha recomendado es parar el barco y la situación ha sido peor.
Ah, o sea, el barco no se puede parar.
A ver, lo que recomienda el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Medio Ambiente, es que no se pare bajo ningún concepto. Es decir, si ves las orcas, arrancar el motor y salir por patas de la zona, por varias razones. La primera, si tú te paras, le estás dando pie a que pueda ejercer palanca para romper la pala. Eso es lo primero. Si tú vas navegando, pues esa palanca es menos fuerte. La suma de los vectores es diferente, entonces tiene que meterle un poquito más de fuerza. Conforme más rápido vayas, menos posibilidades hay de que la suma de esos vectores llegue a romper la pala. Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando las orcas están cazando en Marbate, por ejemplo, lo que están es en una zona específica, durante dos o tres horas, ¿vale? Pero en una zona específica me refiero a unos 500 metros por 500 metros. Si tú vas con el velero y te paras, estás dentro de su zona de caza de esas tres o cuatro horas, durante todo el tiempo que te estén zarandeando las orcas, con lo cual, si tú en vez de estar en esa zona de 500 metros por 500 metros sales por patas de allí, las orcas volverán a su punto de caza, porque, vuelvo a repetir, las orcas están ahí para comer, no para romper veleros, están ahí para buscar atunes, no para romper veleros, están ahí porque es el momento del año en donde los atunes están grasientos, están grasos, y es donde más energía van a poder incorporar a su cuerpo, digamos, de todo el año, con lo cual realmente ellas solo están para comer, no están para otra historia.
Bueno, este es el diagnóstico, más o menos, el repaso de las teorías, creo que ha quedado clara cuál es la tuya, pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Les damos una pelota para que no jueguen con el timón o cuál es la solución?
Bien, el tema es si es un ataque, no es un ataque y demás. Realmente, en nuestro caso, desde el principio, desde que empezamos a trabajar con esto hace un par de años, lo hemos dejado un poco en segundo plano, ¿vale? Lo que buscamos son soluciones para evitar ese problema. En lo que estamos es trabajando con el Ministerio para la Transición Ecológica en tres fases. Bueno, en dos fases primordiales, y luego hay una tercera que queremos proponer, que ahora os la comento. La primera, y es muy fácil, es reducir la cantidad de ocasiones en las que haya una interacción. La segunda es, en caso de interacción, si realmente al final hay una interacción, reducir las posibilidades de que te rompan el timón y, sobre todo, que haya una vía de agua que pueda entrañar un peligro para la vida a bordo, ¿vale? Y luego la tercera sería intentar cambiar ese comportamiento.